Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. 15 dones víctimes d'explotació sexual han estat alliberades a Palma i, d'aquesta manera, una organització criminal asiàtica ha estat desarticulada. Ha estat una operació de la Policia Nacional que ha deixat també 14 detinguts, 12 a Balears i 2 a Barcelona. Les víctimes eren captades al país d'origen, venien enganades pensant que farien feines legals i, una vegada a Palma, després d'un llarg camí, les tancaven en prostíbuls clandestins en condicions infrahumanes. No ha passat a l'altra banda del món. Ha passat a Palma, on actuava aquesta màfia. El testimoni d'una víctima que va aconseguir escapar ha estat determinant perquè la investigació i actuació dels agents hagi estat un èxit. Tot d'un, escoltarem el testimoni dels mateixos agents que hi han participat, que qualifiquen d'horrorós el que es trobaran en els escorcolls, però ara avançam altres temes en titulars. Agricultors i ramaders preveuen una temporada especialment productiva per les contínues pluges del mes de gener. De moment és l'hivern, amb més precipitacions dels darrers 9 anys. Laura Arias, bon dia.
Bon dia. Ara bé, tot i la recuperació de les reserves hídriques, els geògrafs adverteixen que no és suficient per fer front a la temporada turística alta, quan la pressió humana es dispara així com el consum d'aigua.
El Consell Insular de Menorca traurà a concurs la instal·lació de càmeres als ports de Ciutadella i Maó per controlar els vehicles que arriben a l'illa aquesta estiu.
També es posaran càmeres en alguns punts de la carretera general per mirar que circulin els vehicles amb autoritzacions. Aquest serà el primer estiu amb limitacions en l'entrada de vehicles a l'illa.
En clau estatal, es torna a suspendre tot el servei de Rodalies a Catalunya per les darreres esllavissades. D'altra banda, continua la investigació de l'accident dels trens Adamut.
La fractura de la via es considera la causa més probable. Per la seva part, el ministre de Transports, Òscar Puente, manté públicament la confiança en les empreses que feren i revisaren les vies.
En els esports, el Real Mallorca visitarà demà el Metropolitano amb tres baixes. Xisco Ribas, què tal? Bon dia.
Bon dia. Així és. Manu Morlanes, Maras Cúmbula i Toni Lato no han entrat a la convocatòria per lesió. D'altra banda, Antonio Raillo, encara amb molèsties, i Omar Mascarell, en la seva renovació encara pendent, sí que estan convocats. El Mallorca visitarà un dels camps més difícils de la competició, el Metropolitano, on l'Atlètic de Madrid encara no ha perdut cap partit. L'única baixa del conjunt matalasser és Griezmann per lesió muscular. I avui vespre l'Uda Eivissa visitarà el camp del Nàstic en un partit clau per als de Miguel Álvarez amb l'objectiu d'allunyar-se'n de la zona baixa de la classificació. Aquest enfrontament el podreu seguir en directe a partir de les 9 del vespre aquí a IB3 Ràdio.
Pel que fa al temps, ja no hi ha avís groc per tempestes i l'advertència roman activa només per vent i mala mà. Llevat del nord de Mallorca, tot l'arxipèlag hi ha avís groc per mala mà. En el cas d'Eivissa, l'avís també per fort vent, que pot arribar als 70 km per hora. Tomàs Saló, bon dia.
Bon dia, avui continuem amb inestabilitat meteorològica, un dia més d'aquest cel de variable amb presència d'interval de núvols, principalment a Mallorca i a Menorca, i amb algunes precipitacions en àrees de la Serra Tramuntana, extrems del nord de Mallorca i també a Menorca, alguns acumulats ja per damunt dels 20 litres per metre quadrat. Les pluges també afectaven de matinada altres indrets. En el cas d'Eivissa i Formentera, durant també el dia hem vist molt de sol. Això sí, sens dubte avui el gran protagonista torna a ser el vent, vent de component oest, que torna a superar també els 70 i els 80 km per hora, i que ens deixa aquest temporal marítim amb bones que han arribat a superar els 6 metres d'altura màxima. Avui cap vespre mantindrem la mateixa dinàmica, és a dir, continuarem amb el temporal marítim i el fort vent, i quant a l'estat del cel, l'arribada d'alguns núvols de base alta, però sembla que les precipitacions aniran disminuint. No es descarta qualque ruixat localitzat en el cas de Menorca. En vistes a demà, continuarem parlant d'aquest vent. De fet, tindrà continuïtat al llarg de la pròxima setmana. Així, per tant, també el temporal marítim puja una miqueta la temperatura màxima que avui ha davallat. Per tant, més registres propers als 15-16 graus. I això sí, no esperam precipitacions.
Gràcies, Tomàs. Són les 2:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La Policia Nacional ha alliberat 15 dones víctimes de tràfic sexual a Palma i ha detingut 14 persones, 12 d'elles a Balears. Es dona així per desarticulada una xarxa mafiosa xinesa que, a banda de l'explotació sexual, també es lucrava mitjançant el tràfic de drogues i les apostes.
Segons la policia, les dones vivien en un autèntic règim d'esclavitud a diversos prostíbuls clandestins. Només sortien per fer serveis a domicili, fet que ha dificultat la investigació. Ho explica Fernando Guerrero, comissari de la Policia Nacional i cap de la Brigada Central de Tracte d'Éssers Humans de la UCRIF.
Trabajan 24/7, no tienen ningún descanso, vivían hacinadas en condiciones insalubres, todo el ejercicio de la prostitución era vigilado por cámaras o por miembros de la organización para que no tuviesen ninguna libertad deambulatoria. Cuando hacían servicios a domicilios, todos supervisados por el grupo criminal, igualmente eran acompañadas por miembros de la organización criminal.
El cap del grup primer de la UCRIF de Palma, Juan Lemos, descriu així el que es trobaren a un dels prostíbuls.
En uno de los prostíbulos en el que concretamente entré yo en el registro, estaban más de 8 personas en una habitación de apenas 15 metros cuadrados, lleno de camas, absolutamente horrible.
Les víctimes eren venudes i intercanviades entre diferents grups criminals que estaven associats. La investigació es va iniciar a l'abril del 2025 arran de dues comunicacions anònimes rebudes a la Policia Nacional. També va ser determinant el testimoni d'una de les víctimes que va aconseguir escapar.
Le dimos protección, la derivamos a una ONG para que estuviese acogida y tuviese apoyo emocional los primeros días. Y a través de esas informaciones, tanto del teléfono de la trata como los primeros indicios que nos dio esta víctima, iniciamos una investigación relacionada con mafia china.
Les víctimes eren captades al seu país mitjançant anuncis a xarxes socials i enganades sobre el que realment havien de fer. La xarxa criminal assumia les despeses del trasllat, generant un deute que les dones havien de saldar exercint la prostitució.
Ponen anuncios y se les dice que van a trabajar en actividades como hostelería, cuidado de personas o que van a realizar masajes de tipo terapéutico. En la captación de víctimas de la trata se suele hacer de dos formas. A veces el engaño surge ya en el proceso de explotación, no surge al principio, pero en este caso sí surge. O sea, estas mujeres no sabían que venían a ejercer la prostitución.
La xarxa oferia a les víctimes la possibilitat de regularitzar la seva situació administrativa a Espanya a través de matrimonis fraudulents mitjançant el pagament d'elevades quantitats de dobbers.
Una vegada regularitzada la seva situació, la xarxa utilitzava la seva identitat per donar d'alta l'accés a subministraments, comptes bancaris o nombres de telèfon, amb la finalitat d'ocultar la identitat dels principals investigats com a responsables dels negocis de prostitució.
Els integrants de l'entramat criminal també es lucraven amb la venda de productes vigoritzants sexuals i substàncies estupefaents als clients que acudien als prostíbuls. Només a un dels tres locals, els beneficis obtinguts van ascendir a 1.200.000 euros en un sol any.
A un dels locals escorcollats s'han trobat 5 vehicles d'alta gamma, 190.000 euros en efectiu, pistoles Taser i d'aire comprimit, punyals, ganivets, katanes, nunchakus i altres armes que, segons la policia, s'utilitzaven en cas de conflicte amb altres organitzacions criminals. 7 dels 14 detinguts ja han ingressat a la presó de manera provisional.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i vuit minuts millora la situació meteorològica a les illes. Ja no hi ha avís groc per tempestes i l'advertència roman activa només per vent i mala mà.
Llevat del nord de Mallorca, a tot l'arxipèlag hi ha avís groc per mala mà. En el cas d'Eivissa, l'avís també per fort vent, que pot arribar als 70 km per hora.
Emergència es va activar nit al Pla Terval per donar suport davant el despreniment de roques de grans dimensions i arbres a la zona d'Esverger, Esporles. L'Ajuntament ha presentat aquest punt per impedir-hi el pas de cotxes i vianants i ha demanat als veïnats de les cases que han quedat aïllades que a nit evitin dormir aquí.
Ara es faran tot un seguit d'informes tècnics per avaluar els danys que ha ocasionat l'esllavissada tant a la carretera com a les cases dels voltants. No s'actuarà a la zona fins a la setmana que ve per garantir la seguretat de tots.
A tot això, els mesos que duim d'hivern a les Balears han estat els més plujosos dels darrers 9 anys. Durant el mes de gener, que normalment et sec, en alguns municipis ja et superen els 10 dies de precipitacions, quan la mitjana dels climes mediterranis com el nostre és d'entre 5 i 7 dies de pluja en tot el mes. Aquesta situació permet regenerar una mica més els aqüífers i les reserves. Ara bé, els geògrafs adverteixen que no és suficient per fer front a la temporada turística alta, quan la pressió humana es dispara, així com el consum d'aigua.
Malgrat tot, val a dir que no es tracta del gener més plujós registrat. Fa 9 anys, els registres a l'estació de Son Tornella, a la Serra de Tramuntana, marcaven més de 400 litres per metre quadrat. Avui en marquen uns 200, que és un registre molt positiu, com explica el meteoròleg Miquel Salamanca.
No tenim una insolació molt forta, a mesos d'hivern el sol no s'aixeca gaire, la temperatura és baixa, per tant, tota aquesta aigua que cau ara normalment fa molt bon profit. A més, ha plogut de manera suau i continuada. Això afavoreix infiltració. I per aquest motiu, per exemple, han brollat les fonts ufanes, han pogut carregar també aqüífers.
De fet, l'any 2017 la pluja va provocar nombrosos incidents. Alguns torrents es van desbordar i es van tallar al trànsit 31 trams de carreteres al Pla de Mallorca per despreniments i inundacions.
I 2017 va ser un gener extraordinàriament humit, molt més que aquest d'ara. Per tant, és cert que no havia plogut tant des d'aquell any, però és que aquell any va ser extraordinari, molt superior a l'actual. Hi va haver molt de problemes, perquè de fet hi va haver torrents que sortiren de mare.
La dita diu que a hivern plujós, estiu abundós, però el geògraf, Sals Garcia, alerta que la situació de les reserves d'aigua de les Balears encara és preocupant.
El respir que tenen els aqüífers és realment en aquests episodis de pluja, no? Quan hi ha aquesta precipitació que diem, mira, ara se recarregaran. Però clar, penseu que de la pluja que cau, habitualment és entre un 15 i un 20% que se pot infiltrar. Depèn molt de l'ús del sol i, evidentment, a zones urbanes pues, pràcticament es baixa un 5%. És a dir que, clar, de tota aquesta pluja, és que ha plogut molt, val? Però molta d'aquesta aigua passa als torrents, una part s'infiltra, però se'n va a la mà.
Durant els dos darrers anys, els recursos hídrics de les illes han pujat a un 57% com a màxim. De fet, aquest mes de gener està al voltant del 50% i s'espera que com a molt pugi a un 60% si continua plovent.
Per veure nivells abundants haurien de tornar una altra vegada enrere, entre els anys 2017 i 2020, quan el volum hídric estava al 75% de la seva capacitat. A les illes, a més, hi ha èpoques de pressió turística que afecten aquestes reserves, diu García.
Pot ploure més, se pot anar recarregant, però clar, la pressió antròpica continua. I si cada vegada es treien més aigua o necessitem més aigua perquè hi ha més població, pues, evidentment costa molt que se recuperin. Veus aquestes fluctuacions típiques de que evidentment en temporada alta, quan hi ha més població resident i més turisme, pues, hi ha més pressió sobre els recursos i hi ha una major demanda. I evidentment això significa que els nivells dels aqüífers baixen.
Entre els beneficiats per aquestes precipitacions també s'hi troba el sector agrari, un sector que ha patit en primera persona les conseqüències de la sequera i que ara, a diferència dels darrers anys, podrà augmentar la producció. Joan Gallà és el coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca.
A nivell de pastures i de farratges, clar, com més plou, millor. Es veu aquests dies que plou, els animals no poden sortir a pasturar, o no els agrada tant sortir a pasturar, però a nivell de producció, la producció augmenta molt, perquè, a més, les plantes, com més aigua tenen, millor en aquest cas. Hombre, si estan embaciotades, no, però mentre vagi ploient, més avant que m'ha plogut, que ha drenat bé la terra, a nivell de producció de farratges és un bon any.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Més coses. El Consell Insular de Menorca traurà concurs a la instal·lació de càmeres als ports de Ciutadella i Maó per controlar els vehicles que arriben a l'illa aquest estiu, el primer, on es posaran mesures per limitar el nombre de vehicles. També es posaran càmeres en alguns punts de la carretera general per mirar que circulin els vehicles amb autoritzacions.
Pel que fa a la legalitat, el que s'està treballant és un reglament provisional amb la llei Menorca Reserva Biosfera de Fons. També es posaran límits als rentacars amb qui hauran reunions pròximes. És Dolfo Vilafranca, president del Consell de Menorca.
Bueno, el que hem fet és un equip de feina, ja tenim funcionaris encarregats d'analitzar la futura limitació de vehicles i, per tant, ja hi ha un equip, cosa que no hi havia antes, no? Un equip que està analitzant el que és la llei de reserva de biosfera, que és el marc que permet desenvolupar després un futur reglament, i estem fent feina amb això. El reglament, fer un reglament no és una cosa senzilla...
El parador d'Eivissa quedarà inaugurat el proper 23 de febrer, però no serà fins al 10 de març que començarà a allotjar clients. Un anunci molt esperat després de 17 anys d'obres, amb aturades de feina perllongades i la necessitat de refer el projecte diverses vegades. Esther de Miguel.
La notícia de la data definitiva de l'obertura del parador era acollida entre els veïns d'Eivissa amb alegria, però també amb escepticisme.
La veritat que és una bona notícia per a Eivissa, por fin que el parador se abra, ¿no? Esto es una atracción también para muy fuerte para Eivissa sobre el tema de turismo de calidad, sobre todo.
Muy bien, a ver si es de verdad. Porque es un tema que lleva tiempo, no sé.
La han inaugurado así como 15 o 20 veces ya en 8 o 10 años, entonces no sé, ahora ya sí será la buena. Espero que sea la buena y que sea bueno para Eivissa y que le den trabajo a la gente de Eivissa.
La primera vegada que se'n va sentir a parlar del projecte va ser el 2004. El castell i l'Almudaina estaven abandonats i es va decidir fer un parador. Però la primera pedra no es va col·locar fins al 2009. Un any després, les feines es varen aturar per la troballa de restes arqueològiques. Tour Espanya va modificar el projecte inicial i es va augmentar el pressupost en 27 milions d'euros. No va ser fins al desembre de 2019 que es varen reprendre les obres, uns treballs que han anat incorporant modificacions fins a assolir el pressupost final de 43.200.000 euros. Ara sembla que aquest projecte, que du dues dècades en boca dels eivissencs, obrirà per fi portes.
Dues i 16, el Partit Socialista torna a criticar la situació a l'Hospital de Manacor i manquen professionals de ginecologia, i això comporta que les dones embarassades hagin d'anar a altres centres hospitalaris a parir. A la zona del Llevant són diverses les queixes per mancances a diferents centres sanitaris.
Per això hi ha ajuntaments que han presentat o presentaran mocions exposant-les. Són el batlle d'Artà, Manuel Galán, i la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca.
Hi ha un incident en el centre de salut d'Artà que l'ascensor va quedar aturat, encara està aturat. Per tant, tots els lots i mares, en aquest cas, que duen el cotxet, que el servei de pediatria està en el primer pis, no poden pujar.
I ara ens trobem en situacions, com s'han dit, que han tornat 30 anys enrere i les mares havien d'anar a parir a fora.
Paraules d'Amanda Fernández, de la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca. El govern, en qualsevol cas, assegura que aquesta setmana es desactivarà aquest pla de contingència, ja que l'hospital disposarà d'un reforç assistencial a partir de les 3 de l'hora baixa que s'afegirà al ginecòleg de guàrdia.
Seran professionals de Son Espases i Son Llats els que donaran aquest suport a Manacor. D'aquesta manera, diuen, l'atenció ginecològica a les dones de Llevant de Mallorca estarà garantida amb seguretat.
I el cos de voluntaris de Protecció Civil, organisme d'agrupacions locals integrat dins el Servei d'Emergències de les Balears, ha celebrat avui la seva diada.
Ha estat el gaire d'una jornada de formació en què s'han entregat 60 dispositius de comunicació en emergències TETRA. Hi han assistit la presidenta del govern, Margalida Proens, a més de la consellera de Funció Pública, Antònia Estarelles.
De donar més i millor formació, com la que han tingut avui aquesta jornada d'aquest dissabte de matí, més i millor material, com les xarxes de comunicació TETRA, que se n'han pogut dur totes les agrupacions.
Un dels punts que més incís volen fer és en el relleu generacional tan necessari de les agrupacions de protecció civil, i per tant, cada vegada obrim, a través de l'Escola Balear de l'Administració Pública, més places de voluntariat.
Informatiu migdia.
Quan són les 2:18, encetam la plana d'informació estatal, també internacional, en què seguim pendents del servei de Rodalies a Catalunya. El servei ha tornat a quedar totalment suspès fa poc manco d'una hora.
Això després que hi hora baixa hi hagués una nova esllavissada a la línia, en aquest cas a la província de Girona, i s'estigui revisant el traçat per evitar més despreniments. També posteriorment que Adif i Renfe haguessin comunicat al govern la incapacitat d'operar el servei. Antonio Carmona, portaveu de Renfe.
Ja es va arribar a un acord dijous i aquestes alteracions al servei són fruit d'aquestes revisions que s'està fent per part d'Adif a diferents punts de la xarxa, i l'acord amb SEMAF, que es va dur a terme el dijous passat amb govern i Adif, és total. Estem reforçant el nostre personal d'informació el més possible, de primera hora del matí, siguem conscients, perquè som conscients de la situació d'alteració del servei que s'està produint i es produirà durant tot el dia.
També continuen en el punt de mira les possibles causes de l'accident dels trens a Ademuz. La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris apunta la fractura de la via com a causa més probable.
El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que les causes encara són supòsits, però, en tot cas, manté la confiança en les empreses que feren i revisaren les vies.
Pues oiga, es la florinata de la obra pública española. Es decir, si no confiamos en la florinata de la obra pública española, pues no sé muy bien en quién se va a confiar. Sí, hay confianza en estas empresas, aquí y fuera de aquí, en España y fuera.
El president del govern central, Pedro Sánchez, ha demanat compareixer al Congrés per informar sobre la situació ferroviària i els dos accidents de tren ocorreguts aquesta setmana.
Per cert, sobre els dos accidents de tren, a Córdoba i Barcelona s'ha pronunciat avui de matí al programa La Gran Vida d'IV3, Mateu Oliver, que és vicepresident del Consell General del Col·legi d'Enginyers Industrials d'Espanya.
Considera que hi ha un problema de fons de manca d'inversions suficients en el manteniment i la seguretat d'un servei ferroviari, l'espanyol, en expansió.
Estàvem en una fase expansiva i anem fent línies. Clar, els doblets són els que són. Llavors les dediques a expansió i després no els dediques tant a manteniment. I la gent se queixa de vibracions, de traquetejos, que és un tema que s'ha de posar el focus aquí. A dir, bé, els enginyers, sempre que tenim vibracions a una màquina que dissenyem, ens posem molt nerviosos perquè les vibracions acaben traduint-se en fatiga de materials i acaba traduint-se en més manteniment que has de fer.
Informatiu migdia. IV3 Ràdio.
El temps ha obligat a modificar els actes previstos per avui per les festes patronals de Palma. El passacarrers de gegants, que havia de partir de la plaça de Cort i arribar a la plaça de la Porta Pintada, s'ha fet finalment al vestíbul de l'Ajuntament.
El ball i la trobada de gegants s'han fet a cobert en presència del balde Jaime Martínez. Durant el dematí també s'ha fet entrega dels obsequis a les colles participants. Tot fa pensar que els actes de Sant Sebastià previstos per demà segueixen en peu. Aquest diumenge el Parc de la Mà serà l'escenari de 10 a 2 de la tradicional volada d'estels i les festes acabaran amb el tradicional correfoc que començarà a les 7 de l'hora baixa a la plaça de la Reina.
Així hem arribat a les 2:22. Fem ara una petita pausa i tot d'una arribarà Xisco Ribas amb tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. IV3 Ràdio. El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans. Informatiu migdia. Esports.
Bon dia. Començam els esports parlant del Reial Mallorca, que jugarà demà diumenge a partir de les 2 davant l'Atlètic de Madrid a l'Estadi Metropolitano. Fa una hora han conegut la convocatòria i són 3 els jugadors que no han entrat a la llista per lesió. Manu Morlanes, Maras Kumbula i Toni Lato no podran jugar demà contra l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, Antonio Raillo, encara molèsties, sí que està convocat. El tècnic mallorquinista Iago Arrasate ha parlat de la possibilitat del capità de jugar demà y de las bases de Morlanes, Kumbula y Lato para este enfrentamiento.
Si todo va bien, los tres creo que podrán estar el siguiente partido en casa, porque son cosas musculares que no son gran cosa, pero les impide estar en condiciones para mañana y tenemos la duda con Raillo, ¿no? Que bueno, que él está entrenando, que quiere estar, pero está todavía con esas molestias y bueno, tenemos que decidir un poco esa situación del central para mañana.
El Mallorca visitarà un dels camps més difícils de la competició. El Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, no ha perdut cap partit. A més, Arrasate ha incidit en que l'equip ha de millorar en defensa.
Bueno, pues hacer un gran partido, está clarísimo. Es uno de los campos más complicados. Como bien dices, empató el primer partido de Liga y todo lo demás lo ha ganado. Es un equipo fiable, sobre todo en casa. y necesitamos nuestra mejor versión. Creo que el equipo, pues bueno, está haciendo goles, pero sobre todo a nivel defensivo necesitamos mejorar, necesitamos ser más sólidos y, sin ir más lejos, venimos de ganar un partido contra un rival complicado, pero concediendo, ¿no? Entonces, mañana, sobre todo, eso es lo que tenemos que mejorar.
El rival, l'Atlètic de Madrid, és quart a la classificació amb 41 punts i junt al Real Madrid és l'equip més golejat de la Lliga amb 17 gols encaixats en 20 jornades. El seu entrenador, Xolo Simeone, ha parlat del Mallorca.
Mañana vamos a jugar con el Mallorca, un equipo que es complejo, viene con una necesidad importante como nosotros, viene de ganar un partido importante con el Bilbao y bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Per part del conjunt matalasser, Simeone no podrà comptar amb Griezmann per lesió muscular. I d'aquesta 21a jornada primera, ahir es va jugar el primer partit, victòria del Levant per 3 gols a 2 davant l'Elx. I els partits d'avui són els següents: Rayo Vallecano Osasuna, València Espanyol, Sevilla Atlètic Club i Villarreal Real Madrid. I el primer enfrontament de demà diumenge entre Atlètic de Madrid i Real Mallorca començarà a les 2 i el podreu seguir a partir de les 12 del migdia en tota la prèvia aquí, a IB3 Ràdio. I pel que fa al futbol femení, el Barcelona de Catacoy i Patri Guijarro cercarà a partir de les 7 a l'estadi Castalia el 6è trofeu de Supercopa davant el Real Madrid. Catacoy serà de la partida i Guijarro podria tenir la primera titularitat després de la seva lesió. I a la primera federació, l'UD Eivissa visitarà avui vespre el camp del Nàstic en un partit clau per als de Miguel Álvarez amb l'objectiu d'allunyar-se'n de la zona baixa de la classificació. El conjunt blau-cel és 12 amb 26 punts, mentre que els catalans amb un punt menys són 15 anys. Aquest enfrontament també el podreu seguir en directe a partir de les 9 del vespre a IB3 Ràdio. I a la segona federació, el líder, el Poblense, rep avui hora baixa el Barça Atlètic, un partit que es jugarà a les 5 al Poliesportiu Municipal de Sa Pobla i del que ha parlat l'entrenador Òscar Troya.
En la misma dinámica de cada semana, sabemos de la dificultad del rival. Yo creo que viene uno de los mejores equipos de todos los grupos de segunda ref. Y nada, con muchas ganas de que empiece el partido. Nosotros con nuestras energías, con nuestras ganas de competir, nuestro dinamismo que nos está haciendo pues poder ir sumando puntos y nada, yo creo que en perfectas condiciones para poder afrontar el partido.
I en voleibol, a la Superliga masculina, el Conecta Balear-Manacor rep a les 6 la visita del Sant Roque al poliesportiu Miquel Àngel Nadal en el partit corresponent a la 14a jornada de Lliga. I a la mateixa hora, la Barca Menorca jugarà a les semifinals de la Copa de la Reina de Volei davant Cajasol. Escoltant Beb Llorenç, tècnic de la Barca Menorca.
Ara ja només queda pensar per endavant, lògicament millorar tot el que puguem millorar. Jo crec que hi ha coses que també hem de treure en positiu i bueno, un dia de descans i preparar bé la semifinal.
Un partit que s'emetrà en directe pel web d'IB3. I en bàsquet, l'Azul Marino visita a les 7 del capvespre el Celta, segon a la classificació, rival directe a la lluita pel títol a la Lliga Challenge i que només ha perdut un partit, precisament davant les mallorquines. Alberto Antuña és l'entrenador de l'Azul Marino.
De los mejores partidos en la historia de la competición, ¿no? Para ella yo creo que era una final. Una final de poder agarrarse a tener las mismas opciones que nosotros para luchar por el ascenso directo. Y creo que para nosotras, más que una final, era una oportunidad de poder dar un paso muy grande dejando a un rival como Celta, bueno, a 3 victorias, porque serían 2 y el Averá serían 3. Yo creo que Azul Marino es favorito siempre.
Aquest partit entre l'Azul Marino i el Celta es juga a les 7 del vespre al pavelló de Navia a Vigo. I acabam amb 2 apunts. En ciclisme primer ha començat avui la Challenge femenina. Al final del primer trofeu, amb arribada en alt a Sant Salvador, el podreu seguir en directe al web d'IB3 d'aquí uns minuts a partir de les 3. Demà es disputarà el trofeu Llucmajor i per a dilluns sortida des de Binissalem i arribada al port d'Andratx. I a partir de dimecres començarà la Challenge masculina en 5 trofeus i on podrem tornar a veure en acció el corredor artenenc Enric Mas. I en futbol sala, el jugador de l'Illes Balears Palma Futsal, Fabinho, no ha entrat a la llista definitiva de la selecció brasilera per a disputar la Copa Amèrica. D'aquesta manera, Lucao serà l'únic representant de l'equip mallorquí a la competició disputada al Paraguai i a la selecció del Brasil debutarà avui a les 6:30 contra Colòmbia. Tot i així, Fabinho romandrà la selecció i estarà concentrat amb els seus companys. D'altra banda, l'europeu Mario Rivillos i capità de la selecció espanyola va debutar ahir amb Espanya en victòria per 1-4 davant Eslovènia. Un dels gols precisament el va fer Jesús Gordillo, exjugador del Palma Futsal. I el següent partit d'Espanya i de Mario Rivillos és el pròxim dilluns contra Bielorússia, que precisament va perdre per 0-4 contra Bèlgica. I fins aquí els esports, més esports a partir de les 9 del vespre amb el partit entre el Gimnàstic de Tarragona i l'U d'Eivissa.